Molt bé, doncs jo ja us he dit, com us ha dit ella, us explicaré una mica la implantació dels estudis de grau a la Politècnica i m'atreviré a donar unes petites conclusions, si voleu després inclús ho podem comentar, de quina influència pot tenir aquesta implantació de graus a nivell de biblioteca. No? Llavors, en primer lloc, no sé si coneixeu, suposo que tots coneixereu, però per situar-nos una mica, quina ha estat l'estructura antiga i quina l'estructura nova a efectes de grau. L'estructura antiga, doncs, hi havia ja, perquè encara hi ha estudis en aquest sentit, el primer cicle on hi ha diplomats, on hi ha en 3 anys doncs, es formen diplomats o enginyers tècnics. Llavors, amb 2 anys més, el segon cicle surten els llicenciats. I llavors hi ha els estudis de tercer cicle que amb 3-4 anys o els que siguin, doncs es formen els doctorats. La forma de comptabilitzar aquests estudis és amb crèdits, tenint en compte que un crèdit correspon a 10 hores lectives. I aquesta és la forma en què es comptabilitza en els estudis que no han entrat, diguem, a graus. En l'estructura nova de graus, doncs hi ha un primer cicle, que és on es formen els graduats, i aquesta formació de graus o de graduats és en 4 anys. 4 anys que tenen un còmput de 240 crèdits FTS. Els crèdits FTS, suposo que ja tots sabeu, doncs són els crèdits europeus, i un crèdit FTS doncs es comptabilitza, té un còmput de 25 hores de treball de l'estudiant. Aquestes 25 hores de treball de l'estudiant es compta tant des de les classes que pugui assistir l'estudiant a la universitat com el seu propi treball autònom. Llavors, aquests 240 crèdits, si els dividim en els 4 anys, representarien 60 crèdits per any, 25 hores de treball per l'estudiant, doncs seria, fent un càlcul així ràpid, seria 60 per 25, serien 1.500 hores, que si dividim per unes més o menys 40 setmanes, o així que tindria l'any, doncs representaria unes 37 hores que hauria de fer l'estudiant setmanalment. D'acord? Per tant, serien les hores de treball que hauria de dedicar un estudiant en aquest primer cicle. D'acord? Llavors hi hauria el segon cicle, que parlaríem dels màsters, hi ha màsters d'un any, màsters de 2 anys, si és un any 60, de 60 a 120 FTS. I llavors doncs, també hi hauria igualment, en el mateix nivell que abans, el tercer cicle de doctorat en 3 o 4 anys. O... quins graus hem implantat a l'EPS? Bé, hem implantat i tenim previst d'implantar. Aquest any, en el curs 2009-2010, doncs, hem començat aquests graus d'aquí, el grau en arquitectura, aquest és de 5 anys, i els altres doncs, de 4 anys, enginyeria a l'edificació, grau en enginyeria electrònica, industrial i automàtica, grau en enginyeria mecànica i grau en enginyeria. Jo una mica els que estic coordinant són aquests 3 graus. Aquests 3 graus tenen un curs comú, un primer curs comú, i per tant com a curs comú doncs, són perfectament coordinables. Llavors hi ha una persona que coordina els primers d'aquests 3 graus i una altra persona que coordina aquest grau d'aquí i un altre que coordina aquest grau. I llavors el proper curs doncs, ja ha previst implantar aquests altres 4 graus que bueno, estan pendents de l'acreditació per part de la. Quina és l'estructura d'aprenentatge en un grau? Potser molts ja, vosaltres també ja ho sabeu, però anem a situar-nos una mica. Doncs l'estructura d'aprenentatge doncs, està estructurat en competències, continguts i activitats. Les competències, doncs, aquí sota us he posat una petita definició, és el concepte que connecta els diferents tipus de sabers que una persona adquireix en diferents contextos, moments de la vida i de diferents maneres amb les situacions o problemes que aquesta persona es pot trobar, ha de resoldre i que poden tenir diferents nivells de complexitat. És a dir, situacions del tipus, doncs, una persona saber buscar informació, saber treballar en equip, després ja en posarem més o menys. A la Universitat de Girona les competències els ha dividit entre transversals i específiques, les transversals i genèriques, per als diferents estudis, i les específiques doncs, són específiques per a cadascun dels estudis. Els continguts doncs, serien els continguts propis de cada matèria, cada assignatura, i les activitats doncs, serien aquelles activitats que doncs, s'assignen a l'estudi. Diferents activitats molt diferents del que es feien fins ara, en què es feia la classe magistral i alguna classe de programes, doncs ara es proposen moltes altres activitats doncs, a part d'aquestes, que ja us en parlem. Quines competències transversals hi ha definides? Unes quantes? Doncs, bueno, saber treballar aquí, comunicació oral i escrita, de la persona doncs, es pugui sàpiga explicar perfectament doncs, si ha de presentar un treball, doncs, poder-lo presentar sense cap problema, i de totes aquestes que analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, recollir i seleccionar informació de manera eficaç, tot això són competències transversals que es treballen al llarg d'aquests 4 anys de competències específiques, doncs són les específiques de cada un dels estudis, no? Per exemple, en el grau en electrònica, en química i mecànica, que jo us parlava, doncs hi ha competències del tipus capacitat a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en enginyeria, aptitud per aplicar coneixement sobre qüestions concretes, són assignatures que tenen el seu pla d'estudis, àlgebra lineal, geometria diferencial, bé, assignatures que tenen el pla d'estudis, i coneixements bàsics sobre l'ús i programació d'ordinadors, sistemes operatius, perquè també fan una assignatura informàtica, això d'entre altres, aquí doncs, podríem posar totes les competències específiques d'un estudi. Els continguts, ja us he dit abans, són els continguts propis de cada assignatura. Activitats. Activitats en aquests estudis de grau doncs, s'hi fan diferents tipus d'activitats, que són doncs, les classes expositives, una d'elles, les classes expositives serien les classes magistrals de tota la vida, on aquí van tots els alumnes matriculats en aquella assignatura. Classes de problemes, doncs aquí ja es fan grups més reduïts, l'alumne el que ha de fer en aquestes classes de programes és això, resoldre, el professor sí que resol problemes a la pissarra, però també l'alumne participa i resol els seus propis problemes que l'alumne li proposa. Per tant, aquí ja hi ha un treball en equip, un treball perquè a vegades doncs, sovint poden fer aquests problemes doncs, en grup, per tant això seria un procés aquí d'aprenentatge, ells resolen els seus propis problemes i ja us dic aquí, hi ha tot el grup, aquí els grups són reduïts de la meitat dels alumnes que van en aquestes classes expositives. També en aquests estudis de grau utilitzem la plataforma ACNE, no sé si algú de vosaltres la coneix, la plataforma ACNE és Avaluació Continuada i Millora l'Ensenyament, és una generació automàtica de problemes i també automàtica de correcció. És a dir, nosaltres els enviem als alumnes de forma interactiva un problema, ells el resolen, envien la solució i si està correcte, doncs ja els hi dona correcte i si no, doncs els diuen, bueno, estàs equivocat, hi ha un error de nomenclatura, un error de càlcul, dient-los una mica indicant-los quin tipus de. Llavors és una cosa que és una eina totalment d'autoaprenentatge, ells poden, nosaltres normalment en l'avaluació que hem plantejat, després us ho explicaré, cada setmana els hi posem un problema d'aquests, llavors ells tenen això, que estudiar, treballar aquest problema i quan tenen la solució, doncs envien la solució. També en aquests estudis hem posat pràctiques d'aula informàtica, ara en grau, de fet ja n'hi havia, hi ha una assignatura pròpia d'informàtica, els primers de grau, aquesta òbviament ja tenia pràctiques d'aula informàtica, però per exemple l'assignatura de fonaments matemàtics, doncs aquesta no tenia pràctica. Llavors ara doncs, hem posat pràctiques d'ordinador en les quals l'alumne pot practicar aquells problemes que fa manualment, doncs, trobar eines doncs, que puguin resoldre aquests problemes. Llavors, o bé pràctiques de laboratori, d'acord? Com per exemple en física, doncs tenen les pràctiques de laboratori. Llavors també, a part de la típica prova final de tota la vida, doncs hem posat alguns controls tipus test. Controls tipus test entre el semestre, de quan les proves finals doncs, es farien entre gener i febrer, doncs, del primer semestre, doncs, aquestes proves tipus test doncs, els hem repartit unes quantes, no moltes, perquè no carregar molt els alumnes, però les hem repartit al llarg del primer semestre. Llavors és això aquí una mica on s'ha de coordinar el fet aquest de que els alumnes no pugui tenir moltes proves, que en la mateixa setmana no tingui més d'una prova, i tot això s'ha de coordinar una mica, no? Igual com, llavors ja us ensenyaré com ho hem coordinat. I igual doncs, també lliurament d'informes, presentació de problemes, tot això són diferents activitats que se'ls proposa als alumnes. Aquesta part d'aquí doncs, és una part que és ben bé un autoaprenentatge, això l'alumne ho treballa per si sol, les pràctiques de la informàtica sí que es fan a la pròpia aula, però després ella ha de continuar elaborant els informes, i les classes de problemes doncs, també les catalogaríem doncs, com d'autoaprenentatge. Com avaluem una mica les competències? Aquest quadre potser l'haureu vist. És un quadre en què relaciona les diferents activitats aquestes que hem dit. Val? Aquestes sis activitats doncs els hi assigna doncs, diferents competències, totes aquella llista de competències que dèiem. Per exemple, aquí teniu doncs, l'activitat 2, que era pràctiques aula, no, classes de problemes, i l'activitat 4, que era pràctiques aula informàtica, se li pot assignar una competència que és treballar en equip. D'acord? En aquesta, doncs en aquestes activitats es treballaran aquesta competència. D'acord? O per exemple, en les classes de problemes, l'activitat 2, que era classes de problemes, se li assigna la competència aquesta 1, que era analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les. O un altre exemple, doncs l'activitat 3, que era exercicis usant la plataforma ACME, doncs té com a competència avaluar la pròpia activitat i aprenentatge i elaboració d'estratègies i millores. Per tant, a partir de les activitats i a partir de les competències doncs es pot dissenyar un quadre en el qual a cada activitat doncs, es puguin avaluar una o més competències. Clar, tot això, tota aquesta estructura de classes de magistrals, classes de problemes, classes de pràctiques, obliga a fer una estructura de grups més reduïts. Llavors, l'estructura que es presenta, o que hem nosaltres planificat en la Politècnica, en aquests graus, és definir el que és un gran grup doncs, aquí hi havien els 80 alumnes matriculats d'aquella assignatura. Aquest gran grup es divideix en dos grups mitjans, on aquí s'hi farien les classes de problemes, val? Amb 40 alumnes a cadascuna de les classes, i cadascun d'aquests grups es divideix també en grups de 20 alumnes, on aquí es farien, seria el que hem anomenat grup petit, que aquí és on es donarien les classes de laboratori o classes d'aula informàtica. Per tant, fixeu-vos que un grup de 80 alumnes doncs, queda dividit en quatre grups més petits, i això què afecta? Doncs afecta a l'hora de planificar un horari. Aquí hi ha un variat de coses, però bàsicament el que s'ha d'entendre en aquest horari és, bueno, si us fixeu, amb un mateix color hi ha la mateixa assignatura, d'acord? I per exemple, si mirem matemàtiques, doncs aquí hi ha la T representa la teoria, les classes expositives, la A representa les pràctiques d'aula, les classes de problemes que dèiem, i la P, les pràctiques de laboratori. Va? Cada assignatura té T, A i P. Llavors això, efectes d'horari, és aquí sí que hi van tots els alumnes en aquesta primera franja. Aquesta primera franja vermella és buida de 9 a 10. L'hem deixat buida per planificar els possibles exàmens tests aquells que dèiem, perquè l'alumne pugui fer tothom el mateix examen. Llavors aquesta franja d'aquí l'hem deixat buida per planificar aquestes proves. Llavors aquí sí que van a classe tots els alumnes, aquí van a classe tots els alumnes, però fixeu-vos que aquí, com que són grups de pràctiques, aquí l'alumne ja li poden quedar hores lliures. Hores lliures que l'alumne pot aprofitar. A vegades, això jo us he posat aquest exemple, però a vegades aquestes hores lliures doncs, poden estar per aquí al mig. I això què fa? Doncs que l'alumne doncs tingui unes hores lliures al mig, que l'horari no estigui compactificat del tot, i per tant doncs, aprofiti això per anar a vegades a la biblioteca doncs, a omplir aquells punts. aquest seria un exemple d'obra. Bueno, per poder coordinar tot això, doncs l'estructura que hem muntat de coordinació és la següent. Bueno, hi ha el coordinador d'estudis del centre i sota el coordinador doncs, hi hauria el coordinador del primer curs, que és una mica la feina que estic fent actualment en quant als graus en enginyeria electrònica, mecànica i química. Aquest coordinador de primer curs el que fa o el que faig és interactuar amb els professors responsables de cada assignatura. Fixeu-vos, com us he dit ja ara, classes de teoria, classes de problemes, classes de pràctiques. Això comporta una gran diversitat, un munt de professors. Llavors, de tots aquests professors, per una mateixa matèria, hi ha un professor responsable d'assignatura. I de totes les assignatures, tant del primer semestre, en aquest grau que us estic parlant jo ara, hi ha quatre assignatures en el primer semestre, fonaments matemàtics, fonaments físics, informàtica, expressió geogràfica, quatre assignatures en el segon semestre, fonaments matemàtics 2, una continuació, físics 2, química, fonaments mecànics i fonaments de ciències de materials. Per tant, de cadascuna d'aquestes assignatures hi ha un professor responsable i d'alguna manera el que coordina el coordinador de primer curs és que tots aquests professors responsables doncs, posin una feina així una mica doncs, que no en una setmana l'alumne doncs, no tingui que presentar un munt de treballs, no tingui que fer un munt de proves test, que tant estigui una mica repartit al llarg del semestre. Què més hem coordinat? Hem coordinat el pes de l'avaluació. En aquests estudis de grau doncs hi ha l'avaluació continuada, d'acord? I hem fixat un mínim de 40% d'avaluació continuada. De tal manera que l'avaluació continuada pesa un 40% i a la part d'examen final pesaria entre el que faltaria per arribar al 100%, entre 40 i 60%. En aquesta avaluació continuada, doncs, bueno, hi ha diverses, depèn de les assignatures, doncs, la majoria de les assignatures fan aquestes proves que us he dit ACME, que com que són proves en què l'alumne doncs, ho treballa pel seu compte i fora i no es poden doncs, validar del tot, li hem donat un pes entre un 5 i un 10%. De fet, hem acabat donant, aquesta és el que vam posar a l'entrada, però finalment hem donat un pes d'un 10%. Llavors hi ha les pràctiques, que també s'avaluen, les proves test, la presentació de treballs, problemes, tot això té un pes d'un 40%. Llavors, el pes de l'examen, que seria fem dos exàmens, tot i que en els estudis de grau hi ha una única acta i per tant es podria fer només un examen o fins i tot cap, però nosaltres ho hem plantejat d'aquesta forma. Hem plantejat dos exàmens que tenen cadascun d'ells un pes de fins al 60% i que diguem, aquest d'aquí representaria la recuperació d'aquest d'aquí en cas de no haver-lo superat. D'acord? I dèiem que hem exigit que per poder fer mitjana amb l'avaluació continuada doncs, la nota de l'examen no fos inferior a 4 sobre. Quin és el calendari de càrrega, com s'ha estructurat el calendari de càrrega docent? El que us deia, les diferents proves. Jo no sé si des d'allà darrere ho veieu, però no, veritat. Aquí hi ha les 4 assignatures, d'acord? I això seria els diferents mesos. Així aquí és l'exemple del primer semestre. Doncs, bueno, el primer semestre, clar, això, el que comporta això és que el professor tingui molt clar el que farà durant tot el primer semestre. D'acord? I de fet, en la fitxa de l'assignatura hi ha de constar i per tant és obligat. Llavors això, en el moment de començar, al setembre o més al juliol, doncs ja ha planificat tots els semestres. Llavors aquí, doncs el que diem, doncs, mira, aquesta setmana del 19 al 23 d'octubre, fonaments matemàtics 1, farà un control test. Fonaments física 1, la setmana del 26 al 30, fa avaluar un PAC, que fa aquestes proves d'avaluació continuada. Això també, crec recordar que era una prova. A informàtica, doncs, recullen documents electrònics. Recollir els documents electrònics vol dir en les classes d'aula informàtica, les pràctiques de la informàtica, doncs, elaborar un petit informe d'allò que havíem fet. Expressió gràfica, dibuix, el que fan, doncs també els hi donaven uns packs. Uns packs era doncs, un conjunt de làmines que havien de fer des de casa i després havien d'entrar. Bueno, i aquí hi havia doncs, una planificació de quan s'havien d'entregar cadascun. Vigilant, evidentment aquí sembla que sí que hi ha molt de solapament, però això senzillament és fer, ja us dic, primer petits informes. El que intentàvem que no se solapessin doncs, també era principalment les proves. I continuant una mica el calendari, doncs, l'examen el primer període d'exàmens seria aquest d'aquí, el segon període d'exàmens aquest, i bueno, activitats setmanals durant el segon semestre, ja us he dit, ACME, matemàtiques, els hi posàvem un problema cada setmana, i a física també. I informàtica, doncs, ja l'ACME ja quedava estructurat durant tot el semestre, i després a informàtica també hem fet una activitat dins de la biblioteca, que és una activitat de recerca i qualitat de la informació, i aquesta activitat doncs, es donava a la biblioteca i estava fora de l'UNAM. Això és una mica la planificació de totes les activitats que s'han fet en aquest primer semestre. Què fa el coordinador? Doncs també avaluar, estudiar o mirar l'avaluació com ha anat finalment. Aquí no he tret, no us he portat resultats, això, però sí que us he portat resultats en quant a participació. Això sí que crec que pot ser influent al fet de que un alumne abandoni o no abandoni d'entrada. No? Us he portat l'exemple de Fonaments Matemàtics 1. En Fonaments Matemàtics 1 fèiem ACME, test, pràctiques, primer examen i segon examen, i si veieu la participació és del 92%, 85%, 85%, en els exàmens ha baixat una mica, però bueno, la participació és relativa, crec, molt bona. Comparativament amb cursos anteriors, doncs això sí que ja és impressionant. Fixeu-vos, el 2007-2008 hi havia un 40% de no presentats, de gent que l'abandonava, feien només un examen, per tant, un 40%. El 2008-2009 va baixar una mica, però jo penso que va baixar influenciat en el fet que el següent any entraven els estudis de grau i la gent es posava una mica les piles per dir, bueno, que per l'any que ve, si no aprovo, he de canviar d'estudis. I fixeu-vos, fent la mitjana de tota aquesta participació, aquí hi ha un 15% només de rendiment. Per tant, la participació en aquest sentit jo penso que doncs, és important tenir en compte que no deixem, no anem abandonant, no deixem estudiants enrere. Resultats si els tinc, no són tan bons com ens esperàvem, però també penso que no són tan bons com ens esperàvem perquè la gent no està, quan arriba aquí és el primer semestre, no està acostumat a fer aquesta evolució continuada. Jo penso que el segon semestre ens anirà infinitament més bé, en el sentit que ja sap. A mi m'han vingut alumnes dient, jo he suspès, però veig que es podia aprovar perfectament si hagués fet totes les proves de l'evolució continuada. No les he fet, no m'ho he agafat en sèrio, tot i que se'ls hi diu i se'ls hi parla, però a vegades les coses van així una mica com van. Així, una mica de conclusions de relació a graus biblioteca que us deia, que m'atreveixo a dir, però no sé si estic del tot encertada, no? Dic que els estudis de grau poden influir un augment en l'utilització de la biblioteca, doncs en el sentit de que són estudis més basats en l'autoaprenentatge, per tant l'alumne ve a utilitzar més aquestes sales polivalents que teniu per estudiar. Es fomenta el treball en equip, per tant també una altra vegada doncs, l'alumne ha de fer molts treballs en grup, és difícil a vegades reunir-se a casa d'una, a casa de l'altra, per tant la biblioteca és un bon lloc per poder anar a estudiar. Aquestes proves intrasemestrals, també abans venien aquí a estudiar doncs, quan tenien l'examen final, sí que la biblioteca doncs, va repassar, ja ven moltíssima gent a estudiar èpoques d'examen, doncs ara, esclar, sovint tenen proves d'aquestes i per tant han de venir més a utilitzar, a estudiar aquí la biblioteca, els que venen a estudiar a la biblioteca. I hi ha més fragmentació horària, el que us he explicat abans d'aquell horari, a vegades els hi queden buits en mig per el fet d'haver distribuït els grups amb trossets més petits, doncs queden buits els mitjans que també poden venen a utilitzar. Doncs, i això és tot.
Una cosa, perquè l'horari ho porteu de 9 a 2, és l'horari?
És de 9 a 2,
no tenen pràctiques a la tarda,
per exemple? En principi, ara, com els graus, és el primer any, hem pogut fer-ho el més compacte possible. flexible i per tant l'hem muntat de 9 a 2. L'any que ve, quan hàgim ja de coordinar-ho amb segon, possiblement ja hàgim d'utilitzar grups a la tarda, ja hàgim de posar hores a la tarda. Actualment, ara està de 9 a 2. Bé, hi ha un grup de tarda, eh? Això sí, eh? Hi ha tres grups, són electrònics i químics, matí, mecànics també matí, i llavors hi ha un grup de tarda, un grup de mecànics. Bueno, alguna pregunta?
Alguna pregunta?